L'audiovisual.
Torna Joker a l'audiovisual i torna perque la compositora Hildur Gunnadottir guanya l'Oscar en aquesta especialitat. No només l'Oscar, també el BAFTA i també el Globus d'Or, i ha estat molt important perquè ha costat molts anys que el paper de la dona es vagi equilibrant en tots els aspectes tècnics de la realització d'una pel·lícula, com també i especialment que el món de les bandes sonores tinguin molt més protagonisme que la inexistència gairebé absoluta anterior. I clar, aquesta setmana, i avui mateix a l'Audiovisual, aquest programa de bandes sonores durant una hora us acompanyarà amb treballs musicals, dediqui un monogràfic a aquestes dones que han conquerit el dret a ser considerades part dels grans noms de la música de cinema actual. Hem pensat que estaria molt bé fer un repàs de noms i també d'alguns dels seus millors treballs. Fins a 12 compositores i algun treball més d'alguna d'elles, i ja veureu com us quedareu sorpresos, potser perquè encara no us havíeu permès el dret a imaginar que això fos possible, que les dones tenen molt i més que aportar que el que una dinàmica excessivament masculina de la música de cinema ens havia demostrat fins ara. A Joker, per exemple, aquesta pel·lícula de Todd Phillipson, aquesta compositora d'Islàndia, cel·lista de 37 anys, associada i alumna del desaparegut Johan Johansson, aconsegueix moments musicalment tan extraordinaris com aquesta trobada entre Joker i Bruce Wayne. Ha estat molt important que Hildur Gunnadottir guanyés l'Oscar a la banda sonora de Joker, però no ha estat la primera. La primera li correspon a Rachel Portman, una compositora que el va guanyar per Emma l'any 1996 en la categoria de millor banda sonora de comèdia o pel·lícula d'animació. Ara té 59 anys, és de Hashliner, al Surrey, i està activa en el cinema des del 1982. És l'autora, per exemple, de Les normes de la Casa de la Sidra o de Xocolat, també de l'òpera del Petit Príncep, o a la televisió de les bandes sonores de The Storyteller o de The Little Princess. Però abans de guanyar l'Oscar, dos anys abans, l'any 1994, ens va fer una meravella, la música de la pel·lícula Only You, Solo Tu, de Norman Jewison, on Marisa Tomei va a la recerca de l'amor ideal a la costa amalfitana i la Toscana. I Rachel Portman ho defineix a la perfecció amb el seu tema principal. Escolteu, abans de seguir endavant i presentar-vos una altra d'aquestes grans dones de la música, permeteu-me que us faci sentir un altre tema de Rachel Portman. És de la pel·lícula de Road to Guelville, o El balneari de Battle Creek, una pel·lícula d'Alan Parker, també de l'any 1994. Històries de salut i alimentació en mans de John Harvey Kellogg, és a dir, Anthony Hopkins, a la pel·lícula, pel sentit de l'humor que va demostrar la compositora en aquests dos temes que s'enllacen. Exercicis de riure per senyores i introducció. Ha, 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 ha!
the American are rather vulgar.
Rachel Portman va ser la primera, la segona va ser Anderley, que també és anglesa, de Bayham, té 63 anys i va ser compositora molts temps de la BBC Concert Orchestra. De fet, va guanyar l'Oscar el 98 per Full Monty, recordeu, la pel·lícula de Peter Cattaneo del 1996 que s'acabaria convertint en un musical l'any 2000. És curiós perquè moltes d'aquestes compositores es dediquen sobretot a fer música clàssica i música pop. Ella mateixa ha sigut músic amb el grup de Art of Noise i ha col·laborat moltíssim amb Elton John, Rick Astley, Annie Lennox, Paul McCartney. És productora musical, per exemple, de la versió cinematogràfica dels Miserables. Ha fet bandes sonores com American History X, El, la d'Isabelle Huppert, o El Libro Negro, i ara la música de la nova pel·lícula de Paul Verhoeven, Benedetta. Doncs vinga, aquells sis aturats per culpa de la Thatcher que fan un show de striptease masculí partiran endavant amb les seves vides amb un tema principal. Dan Dudley li van representar l'Oscar l'any 98.
Thank you.
portem tres compositores de cinema i les quarta i cinquena les escoltarem a través de la seva col·laboració amb Stanley Kubrick, en època en què precisament a les dones encara els quedava moltíssim terreny per conquerir aquesta especialitat musical. A veure, la primera serà Wendy Carlos, que de fet encara era Walter Carlos quan va treballar amb Kubrick a La taronja mecànica l'any 71, donat que Wendy Carlos va néixer a partir del 79. Ell, Walter Carlos, a Rhode Island, 80 anys fa, aproximadament. Compositora de música electrònica, pionera dels sintetitzadors en aquella època, va fer molts àlbums en aquest sentit, activa des del 63, però va cridar moltíssim l'atenció al seu treball per la Naranja Mecànica, la Taronja Mecànica, com també després El Resplendor o A Tron, aquella pel·lícula del 82. I molts dels seus temes han estat reaprofitats en pel·lícules com La Tormenta de Hielo, Room 237 o Ready Player One de Spielberg. Recordareu que la taronja mecànica va fer sobretot adaptacions de clàssics de la música sinfònica. El tema principal ho diu clarament i el segon tema que us proposo, Beethoveniana, ja ve titulat directament amb el nom del gran sinfonista. Thank you. Això cap al 1970 ho era super innovador, de veritat, eh? No tant, però impactant va ser també el treball musical d'una altra pel·lícula de Stanley Kubrick, del 87, La jaqueta metàl·lica. Quan es va estrenar aquesta pel·lícula de guerra, firmava la banda sonora una tal Abigail Mead. Més endavant vam saber que s'amagava darrere d'aquest pseudònim la filla de Stanley Kubrick, Vivian Kubrick, que sortia 2001 fent d'aquella nena que parla amb el seu pare per telèfon visual, recordeu, que va fer altres papers com a actriu, va fer un documental sobre el making of del Resplendor, va ser, a més, música independent i va abandonar l'ofici i l'encàrrec que li havia fet el seu pare de fer la banda sonora de la darrera pel·lícula, Eyes Wide Shut, on la va substituir una altra dona, Jocelyn Pugh, perquè es va dedicar a partir de llavors a la religió i concretament a la cienciologia. Aquesta filla nascuda a Los Angeles el 1960 ara té 59 anys i a La jaqueta metàl·lica ens proposa aquests dos temes, ruïnes i atac.
Thank you.
Uau, d'això en podem dir música progressista, especialment pensant en el moment en què va ser creat. I ara farem una mostra de contrast, perquè als seus 58 anys la compositora Lisa Gerrard de Melbourne és tot una estrella. Aquesta música i cantant del grup Dead Can Dance, que és contralto, que col·labora habitualment amb Hans Zimmer en pel·lícules com El Dilema, o Làgrimes del Sol, Balibo o Samsara, i que canta també en fragments de les bandes sonores que fan i on ella també crea peces determinades, com per exemple Now We Are Free, de la pel·lícula Gladiator, on fa servir a més de llengua ideològica pròpia que ella s'ha inventat, doncs aconsegueix ja realment situar-se en el context de la música cinematogràfica actual amb un poder absolut. El Globus d'Or compartit amb Zimmer per la banda sonora de Gladiator ho demostra, i triem un fragment seu, particularment seu només, on ella canta, com és Elysium. Sentiu-lo.
L'audiovisual.
Hildur, Rachel, Anne, Wendy, Vivian, Lisa i ara Shirley Walker. De totes les compositores de bandes sonores que avui componen aquest audiovisual monogràfic, és l'única que és morta prematurament. Va néixer el 45, va morir d'un infart cerebral el 2006 a Reno. Era pianista, col·laboradora de sintetitzadors de la banda sonora d'Apocalypse Now de Coppola. Va treballar també molt amb Danny Elfman, va fer Memòries d'un Hombre Invisible, Destino Final, Willard, molt associada a DC Comics i a la ABC televisiva americana, amb les sèries d'animació de Superman o de Batman del futur, per exemple, i també aquest Batman, la màscara del fantasma, de la Warner, l'adaptació al cinema d'aquestes sèries d'animació televisiva, que aquí només ens va arribar en format VHS fa la tira de temps, perquè és una banda sonora del 1993. Un soundtrack mític per col·leccionistes, realment, que demostra el poder exemplar d'aquesta gran, gran músic, Shirley Walker, que ens va deixar mostres d'un talent que no va arribar mai a desenvolupar-se del tot, tan espectaculars com aquest tema èpic de la pel·lícula. Ara és el moment de fer un parell de treballs de proximitat, començant per Pagafantes, la pel·lícula de Borja Coveaga del 2009, sobre una història d'amor més aviat tímid entre Gorka Ochoa i Sabrina García Arena. Va comptar amb una compositora bilbaïna, que té ara 42 anys, Aranzazu Calleja, alumna de la Pompeu Fabra a Barcelona i de la Universitat de Boston, professora de violí, activa en el cinema des del 99, i ella és l'autora de les bandes sonores de L'Oi, ara fa poc, Taxi Gibraltar, Fede Tarras, Negociador o Nagore. Sentiu-la a Pagafantes amb una petita suite demostrativa de les seves qualitats a l'hora d'abordar la música de cinema. Thank you. Així és la música d'Aranzazu Calleja. I ara demostrarem com és la música d'Eva Gancedo, que també va estudiar a la Universitat de Boston i ara n'és professora, com també al Conservatori de Madrid. Ella és madrilenya, té 61 anys, va ser una de les membres del grup Opero Movida madrilenya Las Lunares, i en una actuació va ser com la va descobrir Ricardo Franco, que se la va emportar després de tantos anys, i finalment el tercer treball, La Buena Estrella, va aconseguir el Premi Goya. Va ser el primer reconeixement a una compositora de cinema espanyola de la història dels Premis Goya, o fins i tot de la història de la música d'aquest país. També va fer la música de Siete Vidas a la televisió, Un Lugar en el Mundo, i jo us proposo escoltar també una part de la banda sonora, el final concretament de La reina Isabel en persona, una pel·lícula de Rafael Gordon de l'any 2000, on Isabel Ordaz interpretava la reina Isabel, la catòlica, però la pel·lícula era un monòleg, no hi havia ningú. Només ella explicava la seva vida. Sort de la música que acompanyava, perquè la cosa, si no, hagués quedat una mica seca.
Thank you.
Escolteu, clarament per mi un dels noms més interessants de tota aquesta generació de compositores del cinema és Mika Levy, que té 33 anys, és de Surrey, i que és molt coneguda en el món de la música pop perquè formava part del grup Mikachu and the Shapes. Mikachu és ella, Mika, alumna del Purcell College, però que combina contínuament el món del cinema, el món del pop i el món de la clàssica. El cinema va arribar el 2013 amb Under the Skin, la pel·lícula de Jonathan Glazer, i va ser finalista a l'Oscar 3 anys més tard amb la pel·lícula Jackie, ja sabeu, el film de Pablo Larraín sobre l'endemà de l'assassinat del president Kennedy, amb Natalie Portman com a protagonista. Va perdre l'Oscar amb la música contra la música o per culpa de la música de La La Land. Ara ha estrenat Monos, amb una molt bona banda sonora també, i prepara Zola, història no d'un escriptor, sinó d'una stripper. Vinga, fascineu-vos, si de cas, si voleu, si us agrada, com em fascina a mi, la música de Mika Levy, amb dos fragments de Jackie, la introducció i l'enterrament.
Thank you.
brutal, delicada, quin talent el de Mica Levi. Escolteu, no queda molta estona, però vull donar pas encara a dos noms i començaré per Leslie Barber. És una compositora de 51 anys de Toronto que va debutar al 95 i ha fet músiques com les de Mansfield Park, The Real, Jane Austen o Puedes Contar Conmigo, amb Kenneth Lonergan, amb qui també va fer després la banda sonora per la pel·lícula Manchester frente al mar. És multiempleada, fa de tot, cinema, teatre, és pianista i a més va ser compositora precoç. Als 10 anys ja feia cançons, obra clàssica, obra contemporània. A Manchester frente al mar, amb Casey Affleck, Michelle Williams i Lucas Hedges, va aconseguir fer també una peça diàfana, absolutament esplèndida, amb moltes variants. Jo només us faré sentir un parell, són curtes, el tema per piano i cordes i el tema coral d'aquesta banda sonora. Apunteu el seu nom perquè jo crec que és una de les compositores amb més futur del planeta cinematogràfic. I per acabar, l'últim nom, Debbie Wiseman. L'audiovisual d'avui l'hem fet monogràfic al voltant d'aquestes 12 dones meravelloses que han aconseguit normalitzar en part la situació de la dona com a compositora al món de la banda sonora i del cinema. Encara queda molt per conquerir, però ho estan aconseguint. Debbie Wiseman, però, és una de les veteranes, pràcticament podem parlar ja d'una compositora oficial de 56 anys, de Londres, presentadora també de televisió i ràdio, alumna alumna del Trinity College i del Royal College de Londres, ara professora, amb una carrera extensíssima de gairebé 40 anys, amb gran quantitat de treballs, dels quals un dels memorables és aquest Wilde, la pel·lícula de Brian Gilbert sobre Oscar Wilde, on Stephen Fry, Jude Law i Vanessa Redgrave eren els protagonistes. Acabem amb això, amb aquesta perla, i desitjo i espero que ben aviat podrem dedicar un altre monogràfic femení en el món de l'audiovisual.